Aquí comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
El 23 d'octubre de l'any 2001, el gran músic grec Vangelis va publicar el seu 19è àlbum, un treball titulat Mitodea. Aquell mateix dia, exactament el mateix dia, una sonda espacial anomenada Mars Odyssey entrava en l'òrbita marciana després d'un vol de 6 mesos de durada. Casualitat? No, Mitodea era justament la música que Vangelis havia confeccionat com a banda sonora de la missió Mars Odyssey i es va voler que coincidís la publicació del disc i l'arribada a Mart de la sonda. El concert de presentació havia tingut lloc una mica abans, al juny d'aquell mateix any, al Temple de Zeus d'Atenes, a Grècia, en un marc realment espectacular. Entre les ruïnes del temple i les palmeres, amb desenes de músics a l'escenari i infinitat de veus alçant-se el cap al cel, cap a Mart. Entre elles, la de la gran soprano Jessie Norman, en una nit càlida i estelada, sota l'ombra vigilant de les imponents estàtues, testimoni d'un temps passat que es fonia amb el present i amb el futur. La Mars Odyssey es va enlairar de Cap Canaveral, Florida, el 7 d'abril de 2001.
We have ignition and liftoff of a Delta II rocket carrying NASA on an Odyssey back to Mars.
Però què era la Mars Odyssey? Una sonda que tenia per finalitat estudiar el clima de Mart i dibuixar un mapa de la seva superfície. També fer d'enllaç de comunicacions amb els robots que operen des de la superfície del planeta. El nom de la missió no es presta a enganys. Si va sortir l'any 2001 i es deia Odyssey, alguna cosa tindria a veure amb la gran obra de Kubrick i Clark, 2001, una odissea de l'espai, no? Doncs sí, en realitat era un homenatge a Arthur C. Clarke. Però inicialment no era aquest el nom escollit. S'havia de dir Ares, el déu grec de la guerra, nom triat entre 200 propostes presentades. Però Ares no acabava de fer el pes. I llavors algú va pensar en la mítica pel·lícula. El problema era que la NASA no en tenia els drets. Van posar-se en contacte amb Clarke a Sri Lanka i ell es va mostrar encantat de que li agafessin el nom. Per aquestes ironies de la vida, resulta que el propi Clarke, l'any 1951, havia publicat una novel·la ambientada a Mart titulada The Sands of Mars, Les Arenes de Mart, i en la qual la nau que viatja al planeta Roig es deia, pues sí, Ares. En qualsevol cas, i una vegada més, la ciència i la ciència-ficció s'abraçaven i s'alimentaven mútuament. Sense oblidar la música d'Evangelis, compositor molt admirat, per altra banda, per Clarke. Mitodea, l'obra d'Evangelis, és autèntica música clàssica i consta d'una introducció i 10 moviments, amb l'acompanyament de la London Metropolitan Orchestra i les sopranos Kathleen Battle i la ja esmentada Jessie Norman. Mitodea, un viatge musical de la Grècia clàssica a Mart. I una missió, la Mars Odyssey, que gairebé 20 anys després segueix en funcionament. La NASA pensava que estaria operativa només fins l'any 2016, però ara ja diuen que ho estarà fins al 2025. L'Odissea continua.
camps magnètics.
Entre la ciència i la música torna a ser la protagonista per tercera vegada de Camps Magnètics. En aquesta edició número 30 del programa, on feliçment recobrem ja la nostra companya Eva Ruiz en les tasques de locució. Parlàvem de la música i Mart, i per descomptat Vangelis no és l'únic músic que s'ha inspirat en el planeta Roig per crear la seva obra. A Camps Magnètics hem escoltat més d'un cop el disc Mars Polaris dels alemanys Tangerine Dream. Però avui ens volem fixar en un altre compositor i en una obra més recent. El compositor és el britànic Rick Wakeman i l'obra és The Red Planet, publicada l'any passat, el 2020. Rick Wakeman, el coneixem com a teclista de la banda de rock simfònic Yes, amb el qual va aconseguir èxits importants. Però fins i tot quan era encara membre oficial de Yes, i sobretot després, Wakeman ha anat construint una carrera en solitari molt abundant i on l'interès per la ciència i l'espai és molt present. Aquest àlbum que dèiem, The Red Planet, publicat l'any passat, consta de 8 temes i tots ells fan referència a llocs de la geografia marciana, com la vall Marineris, o les muntanyes Olympus, Pavonis o Ascraeus. Ascraeus, que dona nom a aquesta preciosa peça que comencem a sentir, és el volcà més septentrional de la cadena de tres volcans coneguda com a Tharsis Montes, a la regió de Tharsis. A Al sud es troben els altres dos volcans, Pavonis Mons i Arcia Mons. Ascraeus Mons és el segon volcà més alt de Mart, amb una altura d'uns 18.000 metres sobre el nivell mitjà de la superfície marciana. El diàmetre de la seva base és de 460 quilòmetres i està format per laves relativament líquides. Peça musical que Rick Wakeman va dedicar a aquest volcà Ascraeus de Mart en el seu àlbum de Red Planet de l'any passat, 2020. Però l'interès de Rick Wakeman no es limita a Mart, a la ciència o a l'espai, també l'interessa la ciència-ficció i en especial un escriptor, el francès Jules Verne. fins al punt que l'any 1974 va decidir adaptar musicalment una de les obres més conegudes de Verne, Viatge al centre de la Terra.
Voyage au centre de la Terre, Jules Verne. Le 24 mai 1863, un dimanche...
Viatge al centre de la Terra, Voyage au centre de la Terre, en original, en francès, es va publicar l'any 1864. El seu argument és tan conegut que gairebé no cal explicar-lo. Una expedició formada per un professor de mineralogia, el seu nebot, i un guia viatgen a un volcà situat a Islàndia amb la idea d'introduir-se en el cràter i, a través d'ell, arribar a descobrir què s'amaga al centre mateix del nostre planeta.
En entrebâillant la porte de la salle à manger? Oui, Marthe, mais le dîner a le droit de ne point être cuit, car il n'est pas deux heures. La demi vient à peine de sonner à Saint-Michel.
Viatge al centre de la Terra va ser des del principi una novel·la molt popular, de la qual se n'han fet diferents versions cinematogràfiques. La primera va ser aquesta de l'any 1959, dirigida per Henry Levin i que s'anunciava així.
True, a man took some tools and went where no human being had ever set foot, alone. Went into the interior of the earth.
Ladies and gentlemen, this is James Mason. Come along with Pat Boone and me, Arlene Dole, Diane Baker, and Gertrude the Duck, and discover sights and sounds and wonders no living man has ever witnessed before, filmed in the incomparable magic of CinemaScope.
Journey to the center of the earth.
Però també se n'han fet sèries de televisió, videojocs o adaptacions radiofòniques, com aquesta de la BBC britànica de l'any 1995 amb Nicolas Leprevost fent el paper del professor Otto Lidenbrock i Nathaniel Parker fent el paper del seu nebot Axel.
Wake up, you dumbcoms! I, Lidenbrock, am teaching you the true nature of the earth upon which you will waste your stupid life! And we've made next inquiry.
My uncle, Professor Lidenbrock, was a professor at the Johannium in Hamburg. He gave courses in mineralogy and was more often than not in a bad temper. This was because he was a great man, but no one thought this except himself. He was extremely modern in his views, argued with everyone brave enough to answer him back, and was always fighting duels.
El que va fer Rick Wakeman l'any 1974 va ser una cosa semblant, però adaptant la novel·la de Verne a un format musical, orquestral. I, de fet, va tenir un bon èxit. L'àlbum Journey to the Center of the Earth va ser número 1 a les llistes de Gran Bretanya aquell any. Però Wakeman no en va tenir prou i l'any 1999 hi va tornar amb una seqüela titulada Return to the Center of the Earth. En aquest cas, però, no es tracta d'adaptar la novel·la, més aviat d'inspirar-se en ella per construir un relat propi i musicar-lo convenientment. La història ens parla de tres viatgers sense nom que volen reviure aquella aventura i endinsar-se al fons del cràter per arribar al cor mateix de la Terra, però 200 anys després. dels grans encerts de l'obra va ser triar com a narrador de la història a Patrick Stewart, el mític actor anglès, famós sobretot pel seu paper com a capità Picard a la sèrie Star Trek. Resulta deliciós escoltar-lo amb la seva veu suau i agradable.
The base of the crater comprised three separate shafts which yawn beneath their feet. According to the original parchment of Arne Saknussemm, in the last days of the month of June, the shadow of Skartaris would fall upon the opening they were to enter. They knew from the documentation of Professor Lidenbrook that the central shaft was the one that he had taken. But to their astonishment, as the shadow fell, it cast itself over the westerly entrance. Nature had declared for them a different route. Following a gallery of lava which had created a natural descending staircase, their anticipation heightened at the realization that they had now embarked upon an entirely new journey. On reaching the end of the shaft, they entered a narrow tunnel, its calcareous rock walls dating back to the evolution of plant and animal life. Ever descending, they continued through arch after arch, gallery after gallery, their lights constantly reflecting off variegated white and red veined marble, indelibly stamped with impressions of primitive life. As their descent continued, they discovered threads of copper and manganese, whilst displayed within the rock walls, beautiful verdant tints, colored traces of platinum and gold. This, the buried treasure of Mother Earth. Seemed an eternity, the labyrinth wove a sinuous and winding path, its spiral descent finally reaching an end as the gallery opened up to become a vast mineral forest, majestically illuminated by phosphorescent light. Stalagmites and stalactites served as prisms from which rainbow-colored beams flew in every direction, simultaneously lighting a pathway through this newly discovered subterranean mineralogical kingdom. It led to an almost perfectly formed descending terrestrial staircase. After successfully negotiating the avenue of prismed light, they reached the staircase. Carefully, they began the slow descent into the ever-darkening chasm. As tiredness took hold, the weary travelers found shelter within a recess that nature had carved out of the rock wall as if awaiting their arrival. As they lay exhausted, the ground beneath them began to tremble. Slight at first, the tremors soon increased to terrifying proportions. Huge cracks appeared all around them, and fear replaced bewilderment. The earth cried out in pain as if its subterranean world was about to split into a thousand fragments. The earthquake had begun.
En aquest programa de la relació entre la música i la ciència i també amb la ciència-ficció. Però, i els mites? Es pot relacionar mites i ciència? El músic japonès Kitaro i el catedràtic d'astronomia d'aquell mateix país, Kazunari Shibata, pensen que sí, i ho van demostrar l'any 2017 amb l'obra Kojiki and the Universe. Kojiki and the Universe és una experiència visual que combina la música de Kitaro de l'àlbum Kojiki, publicat l'any 1990, amb fotografies de l'espai i filmacions realitzades en col·laboració amb la NASA i la Universitat de Kyoto, dirigida pel professor Shibata. Una experiència bàsicament sensorial, doncs, que s'inspira en el mite japonès del Kojiki. Però què és això del Kojiki? El Kojiki és el llibre més antic que es conserva sobre la història del Japó. Literalment significa registre de coses antigues. En la mitologia japonesa, la creació del Japó és la història tradicional i llegendària de l'aparició de l'arxipèlag japonès, relatada de primera mà en el Kojiki i en un altre llibre anomenat Nihonshoki. Després d'haver-se format el cel i la terra seguia sent una massa tova i sense forma. Els déus, que havien aparegut arran d'aquest esdeveniment, es van reunir per discutir-ne el seu destí i van decidir delegar l'assumpte en la parella més joves de déus, Izanagi i Izanami, i els van lliurar una llança anomenada Ame no Nuboku, coberta de pedres precioses. Més endavant, Izanagi i Izanami, asseguts en un pont flotant celestial, van començar a remenar la massa caòtica amb la seva llança, i cada cop que la treien d'allà, queien gotes d'aigua salada que s'anaven coagulant i van donar lloc, finalment, al naixement d'una illa anomenada Onogoroshima. Onogoroshima va ser només la primera de les illes creades. Després en van venir 7 més. Aquestes 8 illes es coneixen tradicionalment amb el nom de Oyashishamuni, literalment País de les 8 granilles. I en el seu conjunt és el que actualment coneixem com el Japó. L'experiència Kojiki and the Universe de Kitaro i el professor Shibata tracta de plasmar en imatges tot aquest mite i, en definitiva, la creació de l'univers utilitzant mètodes i tecnologia de l'astronomia moderna. És recomanable, per tant, veure aquestes imatges recollides en el DVD del projecte. Nosaltres, aquí, ens hem de conformar amb aquesta meravellosa música de Kitaro, acompanyat de la secció de corda de la Skywalker Symphony i amb ell a càrrec dels teclats i la flauta. Thank you.
Camps magnètics.
I del passat mitològic al futur més insondable, sense deixar mai la ciència. Acabarem el programa recuperant un d'aquells vídeos de la sèrie Symphony of Science, als quals John D. Boswell fa cantar, entre cometes, a científics i divulgadors de la ciència. Uns vídeos que ara tenim una mica abandonats. En concret és el vídeo número 20 de l'any 2015 que porta per títol Beyond the Horizon i es va fer en col·laboració amb la Societat Planetària amb la idea d'animar les noves generacions a anar sempre més enllà en el coneixement. En el vídeo hi sentirem Bill Nye, Neil deGrasse Tyson, Emily Lakdabala i Carl Sagan. En alguns moments, per cert, curiós, Nye i Tyson a ritme de rap, ni més ni menys. Música i ciència donant-se la mà una vegada més a Camps Magnètics.
We are at a time in history where we can change the world. What do we want to pass on to future generations? That we just stayed here on Earth, that we didn't look out to find out where we come from and are we alone? No! We want to pass on this joy, this excitement.
When a nation dreams big, everything falls into place. beyond the horizon, over the next hill. That's where we make discoveries. That's the next frontier. It is in us to look farther and deeper. It's deep within us. That is why we are all here. Over the next hill, beyond the horizon.
Dream of tomorrow, tomorrow. Long for the open seas. All for this adventure. Dream big, 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 big. Dream big. Dream of tomorrow, tomorrow. Long for the open seas, for the open seas.
There are lots of huge frozen worlds caught beyond Neptune. Neptune. Huge frozen worlds. Seek out these other worlds. Hundreds of other worlds caught beyond Neptune. Neptune. Caught beyond Neptune. Neptune. Seek out these other worlds.
Audacious visions have the power to alter mind states, to change assumptions about what is possible.
Beyond the horizon, over the next hill, that's where we make discoveries.
That's the next frontier.
It is in us to look farther and deeper. It's deep within us. That is why we are all here. Over the next hill, beyond the horizon.
If we are to discover life on another world, it will change the way everyone feels about what it is to be a living thing in the cosmos.
Is a virus alive? Is crystal alive? Does life need this? Does life need liquid water? Is virus alive? Does life have metabolism? Does life need...
Life need.
This is virus alive? Is crystal alive? They're asking these questions.
Working together, I claim we can
change the world.
There's a just tremendously exciting prospect called solar sailing,
and it works exactly as an ordinary sailboat does.
It takes you to where you want to go. It's a whole new kind of idea. It travels on the wind from the sun. It takes you to where you want to go. It's a whole new kind of idea. It travels on the wind from the sun.
These dreams prevail in the citizens' ambitions.
It is time to set sail for the 21st century.
Beyond the horizon, over the next hill, that's where we make discoveries.
That's the next frontier.
It is in us to look farther and deeper. It's deep within us. That is why we are all here. Over the next hill, beyond the horizon.
Find your place in space. Space is vast and unexplored. There's a lot of work to do.